Tenim en línia ara mateix una persona que per nosaltres és absoluta referència quan parlem del coronavirus. Hem parlat amb ell una pila de vegades. És el Dani Prieto Alhambra, és professor de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford. Què tal, Dani? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Sempre és un gust saludar-lo. Avui volem parlar d'algunes investigacions perquè ahir van fer públic des del compte de Twitter, en aquest cas en Dani Prieto Alhambra, un estudi que és probablement el més important a nivell europeu, com a mínim, i no sé si mundial, que s'ha fet a nivell de mostres, a nivell de quantificació, sobre una... i s'ha fet a Catalunya, amb dades de Catalunya, amb més de 120.000 pacients de coronavirus, i del qual se n'han extret moltes informacions. Hem de dir que és un estudi que encara està en fase, com anomeneu els científics, de preprint, per tant s'ha de validar, ha de passar una sèrie de passos i finalment s'ha de publicar. És així, no? És que per saber la diferència per un oient mitjà o per nosaltres mateixos, que podria canviar el document quan ja estigui validat?
A veure, efectivament, el tema dels preprints, bàsicament el que significa això és que és un article que nosaltres considerem que ja està presentable a la comunitat científica i que, per tant, el posem en una pàgina web on es fa un screening molt ràpid del document, però no es fa cap mena de revisió per tercers o per companys, i, per tant, això ho fem concomitantment a enviar a una revista científica. Mm-hmm. En aquest cas, m'hem enviat a la revista Lancet, que és una revista molt, molt important de medicina, on de ben segur hi haurà comentaris, hi haurà feedback dels revisors, i segur que canviarà el document. Mm-hmm. Esperem que no en quant a les conclusions majors, perquè habitualment el que es fan són anàlisis addicionals o anàlisis de sensibilitat i de més, per comprovar la robustesa de les troballes.
Les dades que teniu, ara de seguida entrarem en el detall, però estudiar 120.000 pacients és quantitativament, com a mínim, l'estudi més important que s'ha fet, no sé si a Europa o a tot el món, sobre el tema del coronavirus, no, Dani?
Sí, efectivament, és l'estudi més gran que s'ha fet fins ara amb pacients amb coronavirus. El que s'havia fet fins ara molt havia sigut estudis amb pacients hospitalitzats, sobretot de la Xina, d'Estats Units i d'Itàlia, i després molts estudis de gent que arribava a la UCI, que segurament lliga molt amb el perfil del que t'explicaven els companys prèviament, no? El doctor Guerri i la doctora que treballava a la UCI de Can Ruti.
La doctora Ricard, sí.
Exacte. Nosaltres el focus l'hem posat més amb la part prehospitalària, és a dir, en agafar els pacients diagnosticats en l'atenció primària catalana, que si vols podem entrar en detall de qui són, però que bàsicament és un nombre molt més gran que no el nombre de pacients que s'han diagnosticat, se'ls ha fet test i han acabat hospitalitzats, afortunadament.
És a dir, ara mateix, pel que tenim les xifres oficials, són 60.000 diagnosticats oficials a Catalunya, pel menys és el que les dades que dona Salut per coronavirus, entenem que se'ls ha fet el test i que, per tant, això està absolutament corroborat. Vosaltres treballeu amb un univers de 120.000, per tant, el doble.
Sí, nosaltres el que tenim això és una col·laboració amb companys de l'IDIAP Jordi Gol i de l'Institut Català de la Salut, i és un estudi finançat pel Biocat, per la Generalitat, justament per descriure la història natural d'aquesta malaltia, i el que hem fet és bàsicament agafar tothom que té un diagnòstic de Covid-19 a la història clínica informatitzada d'atenció primària, com sabeu, i segurament...
O sigui, tothom a Catalunya, eh?
Cobreix un 80% de la població catalana, aproximadament, perquè la història clínica informatitzada d'atenció primària que tenim és la de centres d'atenció primària de l'ICS, que venen a ser el 80% dels centres de Catalunya.
Uh-huh. En aquest sentit, quin és la principal sorpresa després d'analitzar aquestes dades que heu tingut?
Jo crec que la primera sorpresa que vam tindre és en veure el perfil de la població afectada per la malaltia. Si segur que n'heu parlat en aquest programa, el que sabem dels informes de pacients hospitalitzats i ingressats a la UCI és que la majoria de gent eren gent de gènere masculí, homes, i amb una certa edat i perfil de malalties i de més. El que hem vist en el nostre estudi és que quan un es centra més en la població diagnosticada en general, sense tenir en compte la severitat de la malaltia, hi ha una majoria d'infectats que en realitat són dones, quasi el 60% de la gent infectada són dones, i un 70%, 75% de la gent té una edat per sota dels 65 anys. En canvi, quan una centra més en la població ingressada o la població que, desgraciadament, mor a conseqüència d'aquesta malaltia, aquí sí que és on veiem que, novament, és més gent d'una certa edat i homes més que dones.
O sigui, a veure si ho entenc, eh? Dels diagnosticats, 6 de cada 10 són dones i, en canvi, els que els afecten més directament són els homes?
Els diagnosticats, efectivament, 6 de cada 10 són dones i en canvi, si un mira el percentatge de gent que necessita ingressos, és molt més alt amb els homes que amb les dones.
Quina explicació teniu, això, o és purament estadística, que hi hagi més diagnosticats dones?
No, és una cosa que per la gent que fa un altre tipus de recerca més mecanística i més translacional que no jo, és molt interessant, perquè pot ser que les dones tinguin alguna mena de mecanisme protector que els homes no tenen, podria ser alguna cosa hormonal, i sé que hi ha companys als Estats Units i aquí al Regne Unit que ho estan mirant, si podria haver-hi algun component hormonal de protecció. El que sembla clar és que en absolut no es pot dir que els homes tinguin més infeccions. El que sí que es pot dir és que els homes tenen infeccions més severes, i llavors hem d'intentar entendre per què això passa.
I en aquest sentit també, el que deies, no? M'has dit que un d'infeccions, un 70% són de menors de 65, has dit?
Exactament, sí. Si mirem la gent diagnosticada de la malaltia, quasi el 75% són gent menor de 65 anys, és a dir, gent en edat de treballar, i això sobretot jo crec que la importància que té és a l'hora de fer la desescalada i a l'hora de pensar com es controlarà això en el futur, no? S'ha de pensar que la infecció no està només a l'hospital, sinó que està molt intrincada en la comunitat i això s'ha de tindre en compte, òbviament.
Mm-hmm. I a partir d'aquí, quina resta de sorpreses més heu tingut sobre les dades?
Més que sorpreses, dades molt importants. Les altres dues coses que tenim és, primer, que hem après quin és el percentatge de gent que necessita un ingrés en el mes següent de tenir un diagnòstic d'aquesta malaltia. Això era una dada que no teníem fins ara, perquè, com us deia, tots els informes es basaven en gent ja hospitalitzada. Mm-hmm. I el que veiem nosaltres és que de la gent que està diagnosticada amb Covid-19 a l'atenció primària, un 15%, que seria un de cada 6, un de cada 7, acaba ingressat en el mes següent. Això és molt més freqüent en gent més gran que en gent més jove, òbviament, però la mitjana ve a ser un de cada 6 o un de cada 7. Això és una dada crucial per planejar quins recursos sanitaris calen i quin nombre de llits calen en el futur si hi ha un rebrot, òbviament.
Clar, perquè aquí es poden fer càlculs de dir si permetéssim que la malaltia circulés a tota velocitat, ja hauríem de saber que com a mínim un 15% de la població acabaria en un hospital. Per tant, hem de calcular en base a això quantes places hospitalàries s'han de tenir i si podem arribar i que, per tant, s'han de posar mesures o tallar focs abans.
I amb els sistemes d'informació que existeixen a Catalunya, que hi ha unes dades de molt bona qualitat, es pot fer un càlcul fins i tot i dir, si ara veig que abans pujant el nombre d'infeccions ja puc anar calculant que hauré d'alliberar llits per poder ingressar gent, no?
Mm-hmm. I en aquest sentit, això són les persones que necessiten un ingrés hospitalari. No sé si teniu dades de mortalitat, també, perquè en això n'hem debatut molt, allò que deien, no? La Covid-19 depèn dels territoris, això ho dèiem al principi, depèn dels territoris, afecta diferent, i hem vist que la Xina, el percentatge de mortalitat és així, però en aquesta província és això, si surt a Europa és més baixa o és més alta, o és... Quin percentatge de mortalitat teniu vosaltres detectat en base a aquest estudi tan ampli de més de 100.000 persones?
Sí, aquesta és una altra dada molt important. Tot tenint en compte que, òbviament, aquí no veiem infeccions asimptomàtiques, perquè si la gent uh-huh. té una consulta amb el metge de família perquè té la infecció, vol dir que té algun símptoma, no? Però tot tenint això en compte, nosaltres veiem que un 4% de la gent diagnosticada mor en el mes següent. Un altre cop, això es concentra molt en poblacions de molta edat, i sobretot a partir dels 65 anys, i a partir dels 75 anys augmenta fins al 20% o 18%, però és una dada molt important perquè en les comparacions prèvies que s'han fet amb la grip, doncs aquí veiem que això és una letalitat doncs entre 5 i 10 vegades més alta que la grip.
Entre 5 i 10 vegades més alta que la grip, amb aquest estudi, que no sé si trenca el que s'havia dit fins ara, que recordar que ja es venia a dir això, no? En el moment en què vam començar a conèixer una miqueta més la malaltia, es deia que evidentment això no era una grip perquè la seva letalitat era com a mínim entre 5 i 10 vegades superior. Ho corrobora el vostre estudi?
Ho corrobora absolutament i jo crec que és l'estudi que té la dada més robusta al respecte, perquè les dades que vèiem al principi de països com la Xina eren molt difícils de contextualitzar amb el nostre sistema sanitari, no? I molta gent deia, potser és això perquè allà no hi ha recursos o no hi ha suficients d'UCI o el que sigui. Mm-hmm. Semblaria que la letalitat efectivament és molt més alta que la grip.
Mm-hmm. No sé si hi ha dades per territorialitzades també, Dani.
No, nosaltres, per qüestions de, diguéssim, de confidencialitat de les dades i de més, òbviament, totes aquestes dades estan anonimitzades i no tenim adreça de ningú ni cap mena de territori. L'únic que sí tenim és una cosa molt agregada de saber si la gent viu en un poble o en una ciutat més gran. I en aquest cas, nosaltres veiem que la majoria de les infeccions es concentren en ciutats. De fet, quasi més del 80% són en ciutats. Però bueno, hi ha un nombre substancial d'infeccions també en zones, en pobles més petits o en zones rurals.
Per tant, la idea aquesta, en general, estem trencant els motlles del que se'ns havia dit. O sigui, al final se'ns va quedar al cap aquesta idea de que el coronavirus, sobretot al principi, era una malaltia de gent gran i d'homes i de gent que tingui problemes respiratoris previs o malalties cròniques. Afecta molta població, moltíssima.
Sí, jo crec que el que és important, potser com a missatge take home, com diem aquí, per emportar-se a casa, és tenir en compte que aquesta infecció està implantada en tota la comunitat, que la veiem tant en homes com en dones i molt en gent jove, que potser té símptomes molt més lleus i ingressa menys, però és transmissible, és a dir, que aquesta gent té la capacitat de transmetre la malaltia i, per tant, hem de tindre això en compte quan comencem a fer el desconfinament. Mm.
Com estàs veient els plans aquests de desconfinament, Dani, des d'Oxford?
Els plans sobre el paper a mi em semblen que són molt sensats, que segueixen els principis que hem estat discutint jo mateix aquí en aquest programa i altres companys també d'intentar separar les poblacions de risc diferent i fer un desconfinament començant pels territoris on hi ha una població més dispersa. Tot això està molt bé sobre el paper. Ara hi ha la responsabilitat individual de que la població ho segueixi, no?
I en aquest sentit, també té lògica, per exemple, que Madrid i Barcelona siguin dels últims a sortir de les fases, diguem-ne, més primerenques.
Absolutament. Des del punt de vista epidemiològic té molta lògica, sí.
Suposo que falta, a banda de tenir tota aquesta informació que heu donat vosaltres en el vostre estudi, que no sé si hi ha arribat a mans de la Generalitat, entenc que sí, no?
Bueno, aquest estudi l'hem posat en un preprint, per tant està disponible per qualsevol persona que el vulgui consultar. I efectivament això, bueno, si la Generalitat té interès pot veure, de fet, ells són els finançadors de l'estudi.
Sí, sí. Ah, sí, és veritat, ja m'ho has dit això, que ho finançaven ells, per tant no tindria cap lògica que no el tinguessin, però un cop ja tenim aquestes dades, que són molt bones també per conèixer com ha de ser el desconfinament també, no? I actuar contra rebrots, suposo que, i si no corregeix-me, Dani, que la signatura clau ara mateix, després de conèixer una mica més com funciona la malaltia, és capacitat diagnòstica, ampliar-la moltíssim.
Doncs sí, semblaria que ara que sabem que aquesta malaltia està implementada, com et deia, en tota la comunitat, totes les franges d'edat, totes les zones del territori, el que és molt important és crear la capacitat de fer testos, de fer testos, per exemple, a l'atenció primària. Una de les troballes d'aquest estudi que no hem comentat és que només un 40% o menys del 40% de casos estaven comprovats amb test PCR, segurament perquè els companys d'atenció primària no hi tenien accés. Això és el que s'ha de millorar perquè en la fase de desconfinament, si hi ha un rebrot petit o un focus de rebrot, es pugui controlar, aïllar i traçar molt ràpid.
Per últim, t'he de preguntar, Dani, per el Regne Unit. Com està la situació? Perquè, pel que estem veient, no aconsegueixen fer baixar la mortalitat, no? Estem parlant de 600, 700 morts cada dia, de forma sostinguda.
Sí, el Regne Unit, bueno, jo no soc tan pessimista, eh? Jo crec que la baixada va una miqueta més lenta que altres llocs, però està arribant. Aquí hi ha una sèrie de diferències respecte a altres zones. Per exemple, el clima aquí, com és ben conegut, no és el clima que teniu vosaltres, i per tant, si hi ha una mica d'estacionalitat del virus, això no ens ajudarà gaire. I després hi ha el fet que aquí mai s'ha fet un confinament estricte total, sinó que cada dia se'ns permet sortir a passejar, i a més, i per tant, es pot esperar que els nivells de transmissibilitat siguin una miqueta més alts, però va baixant una miqueta més lent del que va fer-ho a Espanya, però sí que segueix baixant. Jo sóc optimista de que d'aquí una o dues setmanes estem amb la situació que esteu vosaltres ara, i que de cara a l'estiu comencem a fer el desconfinament.
Et volia fer una darrera pregunta. Estem parlant amb el professor de farmacoepidemiologia de la Universitat d'Oxford, Dani Prieto Alhambra, sobre aquest estudi que han fet amb més de 100.000 pacients, el més important en aquest sentit, el més ambiciós que s'ha fet al món sobre la Covid-19, sobre paper ja segur, diguem-ne, sobre malalts de coronavirus. Ens explicaves fa unes quantes setmanes ja en aquest programa que hi havia una eina que estàveu preparant predictiva per triar, i que això també és molt interessant de cara al desconfinament de qualsevol país, no? Per triar, fer un cribatge de quins pacients podien necessitar ingressar en una UCI, una eina predictiva que podia estar al servei de les conselleries de salut de qualsevol lloc. No sé com està aquest projecte.
Sí, efectivament, estàvem dissenyant dues eines predictives. Una era per veure qui tenia un alt risc de necessitar un ingrés hospitalari, independentment de què fos a UCI, simplement un ingrés o no. Això, la idea era fer una eina de triatge molt senzilla, que es pogués fer una trucada telefònica i amb 6-7 preguntes decidir qui necessita anar a urgències i qui no. Aquesta eina l'hem finalitzat i l'hem validat aquesta darrera setmana amb dades de Covid de Corea del Sud i ens surt un resultat bastant bo amb això, amb 5-6 preguntes. Es pot predir amb bastanta precisió qui necessitarà un ingrés. I ara, amb les dades aquestes que tenim de Catalunya, el següent pas serà fer la validació d'aquesta eina amb la població catalana, i si això funciona, nosaltres ho posarem un altre cop en el domini públic i estic convençut que els companys que prenen decisions a la Generalitat i altres territoris podran utilitzar aquesta eina per fer un triatge molt més informat del que s'està fent fins ara.
T'ha arribat l'interès de la Generalitat en aquest sentit o no?
Bueno, encara no hem fet la validació i, per tant, de fet, ells l'interès el van manifestar en el moment en el que van finançar aquest estudi, perquè aquest era un dels objectius de l'estudi, i m'imagino que quan tinguin resultats pues ells hauran de pensar sobretot la part més logística, no?, de com implementen això, de si ho fan pues de forma pues això, amb el 112 o quin és el mecanisme que ells troben per implementar aquest coneixement en la pràctica clínica.
Dani Prieto Alhambra, com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies i felicitats per la feina.
Moltes gràcies, una abraçada.
Les 10:22, ara tornem.